Nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Vila-real. La Teua Radio, Radio Vila-real.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 6 d'octubre, les 12 i un minutet, així en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real. I sí, ja s'aprova la tercera dosi de la vacuna Covid. S'aprova per a major de 70 anys a partir del 25 d'octubre. Esta injecció se podrà posar passats els 6 mesos des de la segon dosi. Ara sí, passe a convidar els meus companys a que participen en esta, en la seva ràdio. Bon dia, Víctor Manuel Rubio Poveda.
Molt bon dia.
I també Maria Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Pues sí, a partir dels 70 anys ja podran posar-se ixa tercera dosis, ja s'ha aprovat en esta reunió que va tindre lloc en la interdepartamental i que van decidir que ja era adequat. Té que haver passat 6 mesos de la segon dosis.
Però entonces ara tornem a allò de començar a cridar a la gent de 90 anys cap a baix i anar citant 1 per 1 per a que vagin a vacunar-se, o és a libre elecció?
Jo crec que cada volta que arribi l'etapa de que es tinga que decidir l'edat, es tornaran a sentar per veure si es fica i s'ha vacuna o no, perquè l'Agència Europea del Medicament fins i tot diu que no vol obligar a tots els països a ficar esta tercera dosis de la vacuna, sinó que siguin ells mateixos qui decidisquen què fer.
Val, pues en este cas el que diuen és a les de 70 anys seguirà el grup de 65. I en això se fa per votació, i en la votació s'han produït 12 votos a favor, 5 abstencions i 2 en contra. La Comunitat de Madrid i els galegos.
M'ha sorprès la posició dels galegos en aquest tema, perquè mira que Feijó sempre ha sigut un dels que ha remat sempre a contracorrent, no? Amb la resta de comunitats autònomes.
Em crida l'atenció que són els dos del Partit Popular.
Sí, clar.
La vacunació se farà junt a la vacuna de la grip. Recordem que l'altre dia ens comentaven des de Sanitat que, clar, com que aquest any passat van estar tots els xiquets a casa i no van estar junts, la grip no, l'any passat no va ser present, i enguany quasi tot la joventut, tots els xiquets s'han refredat, i això posa més en perill els nostres majors quan tornen a casa.
Clar, sí, hi ha que tindre molta cautela en els xiquets, no, Susana? I no tan xiquets.
L'objectiu és augmentar la protecció de les persones més vulnerables. En l'acord adoptat se continua la línia de que arreplega la estratègia de vacunació davant del Covid-19. Això és el que tu antes me preguntaves. Bueno, pues sí, se farà d'esta manera, 65, i en fi, tindrà que ser d'esta manera. La dosi addicional de la vacuna va ser en principi per a les persones que estaven trasplantades, però ara ja ja és per a els majors de 70 anys el primer grup que ho tindrà. Pauseta de publicitat i anem a per les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Ara sí, Maria, aquestes notícies que tens que donar-me, sense antes no saludar a la gent que s'escolta des d'Alemanya i també a la gent que ens escolta des de Roma.
Perfecte. Pues mira, Susana, anem a començar notícies de caràcter autonòmic perquè s'han sentat ja la sanitat a Barceló amb les promotores i també turístiques dels que tenen que organitzar els festivals que estan damunt de la taula, perquè l'últim cap de setmana ací a Benicàssim es té que celebrar el Sant Sant Festival, però és que després a València tindríem el Festival de les Arts, a continuació que serà el 6 de novembre, Love to Rock i el Primavera Weekender, no? Són diverses dades que tenim des de que clar, hi ha molta gent que té aquestes entrades des de no des del 2020, sinó abans del 2020. Jo crec que algun les tenim des del 2019, no? Pues bé, hi ha un poc de conflicte, Susana, perquè Sanitat vol evitar les cancel·lacions d'aquests festivals. Però els festivals han pres, o sigui, estan amb la decisió de o la gent s'alça a ballar o no hi ha festival de música. I clar, quina és la solució de les promotores? Que s'aplique el passaport Covid. Però clar, des del Consell no estan molt per la labor, perquè diuen que hi ha un conflicte ahí d'interessos entre la protecció de les dades mèdiques i el dret a la intimitat de les persones i usuaris que no han decidit ficar-se la vacunació i la vacuna Covid. Però el que s'ha fet des del Consell és tirar com balons fora i dir-li a aquestes promotores que dins del seu dret d'admissió que siguin elles que fiquen en funcionament aquest passa per Covid o que ho demanen per ficar dins d'això d'aquest dret d'admissió.
Clara, a mi no em pareix malament el que contesta la conselleria. És dir, a vosaltres es pareix, voleu fer un festival i que la gent pugui ballar dins, pues, creu un recinte segur. És dir, demaneu el passaport Covid. Doncs quan la gent vulgui entrar, el que vulgui anar a aquest concert, pues, que vagi en aquest passaport Covid o en aquest... en teoria deu anar... pensem, què és el passaport Covid?
Clar, el tema, el passaport Covid és ese registre que tu te baixes, no? Com que te certifica que tu has estat vacunat.
Val, però és que això no te garantitza estar en un recinte segur.
Clar, perquè tu això ho pots falsejar. El tema seria que des de les institucions sí que formalitzaren un passaport correcte, no?
No, pues jo, va, no sé, des del meu punt de vista, lo ideal seria que la gent anara en una prova antígenos feta.
Sí, però la, la prova d'antigen si no té el 100% de garanties.
Però, a veure, el 100% de garanties està clar que una persona pot... Inclús n'hi ha gent que dona positiu i que en realitat és una altra variant...
Sí, però és que a més són 3 dies de festival, no sols un dia, no és un concert a soles, no?
Sí, però les proves d'antígenos, quantes, o sigui, les compres per paquets i pots acreditar...
Sí, però que tens que anar... donar-li la prova en aquest moment si no tens un certificat de laboratori en aquest moment que te diu no tens Covid.
Deurien de buscar una, articular un mecanisme que no seria tan difícil de que antes d'entrar prèviament passaren i que, veure, que això no dura, o sigui, se sap en seguida, és dir, tampoc
o sigui, que la pròpia promotora comprarà tests d'antígens a Mansalva i els feren i s'aprova abans d'entrar, com ja va passar a lo millor en el concert de Love of Lesbian.
I una altra alternativa o perquè clar, ara els se posen durs la gent que organitza els concerts, per què? Perquè a partir del 9 d'octubre van alçar-se les restriccions en quasi tot menys en què balla la gent dins dels concerts. Quina diferència n'hi haurà entre que ballen o no ballen?
No ho sé, però si per exemple si tu has obert les pistes de ball ja de l'oci nocturn, perquè no pots ballar
però
en
que
un...
Que estem parlant que en els estadis de futbol no demanen cap passaport ni cap prova.
Clar.
I entren moltíssimes més persones.
Però, i en
però,
els...
En els, però anem a veure, en els, no és el mateix estar assentat bé en el futbol que estar ballant en un concert. No és el mateix, és dir, que quasi pot ser el mateix, sí. Que pense que que la gent que organitza els concerts està fent pressió sobre la conselleria.
Però què diferència hi ha entre que tu obrides la pista de ball d'un local d'oci nocturn? Ahí ja no hi ha diferència.
No, en este cas, jo sí que pense que dins de recintes tindria que existir, jo és que no ha fet diferència.
És que a més, dins d'una discoteca tu estàs tancat i allí en els festivals està el sala lliure, totalment.
Sí, però el que jo me referia és, jo no faria diferència entre un lloc i un altre, sinó on hi ha molta gent, fer recintes segurs. Jo, això jo no sé, si no, pues, segurament seria consellera o algo així. Però...
Bé, quan ho sapiguem ho contarem així perquè la gent sàpiga
però
què és el
moment,
que té que fer.
De moment, és que ja hem perdut el públic i tot.
Sí.
De moment, la cosa està en fem festivals si ens deixen ballar.
Clar, ahí està el tema, val? I ara parlem de que el Partit Popular de la província de Castelló avança en el seu procés de renovació interna i ha aprovat en el comitè de direcció donar inici als congressos locals d'altres 14 agrupacions. Serien Càlid, Santa Madalena, Peníscola, Eslida, Moncofa, Les Alqueries, Onda, El Toro, Jèrica, Montan, Sant Jordi, Pobla de Benifassà, Vinaròs i Altura. Respecte a Onda, el secretari general del Partit Popular de la província de Castelló, Salvador Aguilella, ha aprofitat la celebració d'aquest comitè de direcció per a traslladar a la seva presidenta, Marta Barrachina, la seva decisió personal de no optar a renovar la presidència del Partit Popular a Onda, que actualment exerceix, i ha mostrat la seva preferència perquè siga l'alcaldessa Carmina Ballester, qui les substituisca.
Li preguntarem a Vicent Aguilella. Sí. Jo suposo que és que tindrà molta feina ell, Salvador Aguilella. Suposo que té molta feina ell, no oblidem que és el secretari provincial del Partit Popular.
Sí, i si et pareix, continuem parlant de Ballester, perquè l'alcaldessa d'Onda, en la seva funció de portaveu adjunta del grup Partit del Grup Popular en la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, ha proposat en la Junta de Portaveus de la institució intermunicipal que tots els grups polítics sumen forces per a reclamar el deute de la Generalitat amb els municipis de la Comunitat Valenciana.
A mi això me pareix genial.
Després ja ens venim ací a Vila-real. Primer parlem d'una nota de premsa que tenen vostès penjats a la pàgina web de Ràdio Vila-real. La nota de premsa és de Compromís, que insta l'Ajuntament a realitzar la intervenció urbanística de la ciutat esportiva municipal contemplant la perspectiva de gènere, perquè es veu que hi han hagut diverses agressions sexistes al voltant d'aquesta àrea, no?, que tenim ací a Vila-real.
Bueno, pues que n'hi ha un lloc on n'hi ha massa enllumenat. Jo este matí he preguntat sobre este tema i està preparat per a subsanar-lo, eh?
I ja per últim dir que el nou projecte del polígon del clúster de la innovació ceràmica introduís canvis substancials a l'urbanització de l'àrea industrial de l'entorn de la CB20 per a crear un parc empresarial més sostenible i eficient energèticament en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030. Això és el que és is, no?, d'aquesta reunió que ahir vam anunciar que José Benlloc presidiria sobre el clúster ceràmic.
De la innovació ceràmica. No? Entre les millores s'introduixen en el projecte d'urbanització destaca la construcció d'un carril bici que connecte la CV10 i la resta de la xarxa de carrils bici. La instal·lació d'enllumenat LED, el redisseny de les zones verdes per a incloure un circuit de running i àrees de pícnic que redunden un millor servei per als treballadors de les empreses. Em pareix
molt
bona idea, eh? També vials amb sentit únic amb la finalitat d'obtindre un millor trànsit viari i per la coexistència dels vehicles en la mobilitat ecològica no motoritzada, tal com la bicicleta o els patinets i elèctrics. També la instal·lació de 10 punts de recàrrega de vehicles elèctrics al costat de diferents quadres d'enllumenat públic. Alcalde, bona idea. Molt bona idea, em pareix molt bé. Jo li la celebre. Quan no l'heu tingut que celebrar, també no l'heu celebre, però esta volta em pareix que és una molt bona idea.
Publicitat.
I anem a PES Esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki. Marcas como Luillo, Donna Karan Sport, Anigi Bai, Pepe Jeans o Cupid Killer. Viste con distinción en Kaki Moda Joven. Calle Colón 1, Vila-real.
Víctor, què novetats tens per avui?
Pues tenim que jugar a la selecció. Itàlia-Espanya és la semifinal de la Copa de les Nacions. És també la revanxa de la semifinal de l'Eurocopa, que ens van eliminar en penals. I bueno, crec que Itàlia no perde en Milán des del 40 o des del 39, vaig a girar. O sigui que tenim avui cita en la èpica, no? Lo següent.
Pues que gaudis que minxan pizza i pasta, no? Si no guanyem, almenys que facin això.
En cas de derrota, el diumenge hi ha tercer i quart lloc, o sigui que tenim una altra partida assegurada.
A quina hora és?
A les 9 menys quart, en teoria Pau Torres, el xiquet del poble, seria titular.
Que bé.
Pues ahir això té més interès, perquè ja tenim coses nostres dins. Què més?
Dir que ahir el Barça femení va guanyar 4-1 en la Champions, o sigui, després quan venim així diem ens han guanyat 0-8 a les nostres, bueno, ahir en Champions contra un rival que en teoria és molt més potent, 4-1.
Les xiques nostres van guanyar... Veuràs, ahir vaig veure un comentari horrorós, horrorós, d'una persona que és molt futbolera i que criticava que n'hi haguera les dones en Champions. És una barbaritat. Jo no sé això a quin cerebrito es l'ha ocorrit.
No sé, no li agradarà molt el futbol, pues.
Ai, que bo.
I després dir que avui a les 7 menys quart també debuta el Madrid en la Champions contra un equip d'Ucrania, el Kharkiv. i deixa'm dir que en bàsquet seguís la pretemporada. Els Cavaliers de Ricky van caure ahir, aunque va fer ahir 10 punts, sí que van guanyar els Houston Rockets de Garuba. I sí, se va retirar Pau Gasol ahir.
És que ja m'estàs veient, jo
dic... És que les notícies tristes no m'agrada donar-les.
No, ja, se nota, no? Se nota.
Bueno, pues dir això, una pausa de publicitat i el primer convidat.
Baila, baila com un terremoto. Baila, baila com un terremoto. Tiene un feeling que me vuelve loco.
Estàs a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Para ser el primero, tienes que trabajar duro, mejorar cada día y no bajar nunca la guardia. Para ser el primero, tienes que venir a probar el nuevo Nissan Qashqai. Visita tu concesionario Nissan y sé el primero en conducir el nuevo Nissan Qashqai electrificado con tecnología Mild Hybrid y etiqueta Eco.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y Tornem es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y Tornem te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y Tornem en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics, complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Veia que esta setmana és una setmana molt especial per a tots els valencians, no? Aquest dissabte celebrem el 9 d'octubre i al voltant d'aquesta festa són moltes les poblacions que han organitzat diferents actes, no? I com no, Villarreal no podia ser menys, no? Des d'aquest cap de setmana s'estan realitzant diferents activitats, s'han lliurat aquest cap de setmana ja els Premis de Maig, també hem inaugurat exposicions i fins i tot ahir va ser el Correllengua Escolar. Però queden moltíssimes activitats que avui ve a contar-nos la regidora de Normalització Lingüística, Noelia Samblas. Bon dia, Noelia.
Molt bon dia, Maria.
Bé, vens d'un cap de setmana molt carregat, no?
Sí, vam iniciar el cap de setmana passat els actes i diferents activitats que s'han organitzat conjuntament des de la Regidoria de Cultura i des de la Regidoria de Normalització Lingüística per a celebrar el 9 d'octubre de manera especial i sobretot per a nosaltres el que serien uns actes en defensa de la nostra llengua i identitats valencianes.
Sí, la veritat és que jo crec que és una dada sobretot fonamental, no?, per a reivindicar la nostra llengua també, no?
Sí, així és. Finalment el 9 d'octubre és la festivitat de, dels valencians i valencianes, el dia que vam néixer com a poble, i la llengua és una de les nostres identitats, és la senya d'identitat de tots els valencians i valencianes, i Vila-real especialment sempre ha sigut un poble que s'ha caracteritzat moltíssim per la defensa de, del valencià. Aleshores, d'aquesta manera, la programació que hem preparat voldria sobretot això, defensar la nostra llengua i la nostra identitat.
Tenim en funcionament l'exposició de Joan Perutxó, que ja vau inaugurar aquest cap de setmana, que fins a quan estarà en funcionament per a que la gent pugui visitar-ho i què podem veure en aquesta mostra?
Doncs bé, a l'Espai Jove tenim des del passat divendres i fins al 15 d'octubre una exposició de Joan Perutxó i Josep Carner, dos escriptors de la nostra llengua, que de la mà d'Acció Cultural podrem visitar en horari de matí de 9 a 2 i de vesprada de 5 a 9. És una exposició que consta de diferents rollers on podrem conèixer la vida d'aquests autors de la nostra llengua i que va també molt adreçada especialment als alumnes de secundària perquè actualment en els estudis de secundària en literatura valenciana s'estudien aquests dos autors, aleshores també era una activitat que volíem adreçar molt a aquesta comunitat educativa.
Molt didàctica, no? Millor és aprendre divertint-se, no? Que és l'important també, no? Per a que arriben totes aquestes les nostres tradicions i els nostres arrels. I bé, també hem tingut el Correllengua escolar, no? Però tindrem un altre el proper divendres, no?
Així és, una vegada més, i també amb col·laboració d'Acció Cultural del País Valencià ha arribat la flama de la llengua de la mà del Correllengua escolar a tots els centres educatius de la ciutat de Vila-real. Aquest any hem recuperat aquesta activitat que l'any passat no vam poder celebrar degut a les restriccions de la pandèmia per la Covid-19, perquè l'any passat primava moltíssim la seguretat de les aules i moltes d'aquestes activitats i campanyes no es van poder realitzar, evidentment per la salut i la seguretat dels nostres xiquets i xiquetes, però aquest any hem recuperat aquesta activitat. Tots els centres educatius de la ciutat han participat d'ella, estan rebent la flama de la llengua i el Correllengua als seus escoles i els hem ofert una activitat didàctica, molt didàctica en aquesta ocasió, en la que a través de l'estudi de dos autors de la nostra llengua també, Carmelina Sánchez Cutillas i Enric Valor, amb un AUCA, poden conèixer més a fons aquests autors i a través d'aquesta activitat treballar en la defensa de la nostra llengua, del valencià.
A més, els xiquets són els que més bé acollissen, no?, l'arribada del Correllengua. No sé quants han anat per tots els centres o s'ha quedat algun que he penjat per ahir.
Tots els centres educatius han participat com sempre, només amb els que no han participat ha sigut perquè han seguit els protocols de la Covid i seguissin amb algunes restriccions per lo que parlàvem, per la seguretat de les aules, però dic que aquesta activitat ha estat molt ben rebuda perquè tots els centres educatius de Vila-real volien reprendre activitats, volien que els seus xiquets i xiquetes començaren a poc a viure aquesta nova normalitat i aquesta normalitat ansiada que ja pareix que arriba.
I fora dels centres educatius també arriba el Correllengua, no?, que serà aquest divendres, no?
Exacte. El divendres tindrem el Correllengua cívic. El Correllengua partirà des de la plaça Vallarri en la concentració cívica que farem. Arribarem a la plaça Major i a la plaça Major, a càrrec de Paloma Mora, tindrem la lectura del manifest. Un manifest que sempre té com a objectiu el que parlàvem sempre, la defensa de la nostra llengua, de les identitats valencianes, de les nostres tradicions i les nostres arrels. I a continuació contarem amb una actuació musical, de manera que amb una part més lúdica puguem celebrar aquesta festa que finalment té com venim dient com a objectiu la defensa de la nostra llengua.
De qui serà càrrec aquesta música que sonarà ixe divendres?
Doncs tindrem l'actuació de Cigarritos, un grup també de música en valencià.
Bé, i arriba el colofó final, que és el dia gran, no?, que és el dia 9 d'octubre, que serà com el remat final de tota aquesta setmana de festa, no?, que què ens podrem trobar a aquest dia?
Doncs bé, el 9 d'octubre és una festivitat molt important per a tots els valencians i les valencianes, com ja coneixem, és el naixement de tots nosaltres com a poble, i ahir celebrem sempre la història i les senyals d'identitat, no? En aquesta ocasió, així a Vila-real, comptarem amb actuació musical i de la mà de la Regidoria de Cultura i Crea Escena tindrem a l'Auditori Municipal un concert de la Jove Orquestra Sinfònica de Castelló, i també de la mà de la Regidoria de Normalització Lingüística comptarem a la plaça Major a una actuació un poc més lúdica, més entretinguda, i comptarem amb l'actuació de Jorge Peri i Malparlat amb un espectacle audiovisual. Celebrarem d'aquesta manera un poc d'aquesta festivitat amb festa.
La veritat és que està molt bé, no? En els últims festes ja van apostar també per una orquestra de caràcter de música en valencià, no? Que sovint no estem massa acostumats, però hi ha molt d'artista al País Valencià que canta en la nostra llengua, no? I que és fonamental per a que pues aprengam encara més, no? I que la gaudim amb una altra sonoritat, no?
Sí, així és. Des de la Regidoria de Normalització Lingüística sempre apostem per actuacions en valencià, de música en valencià, perquè també considerem que el valencià és llengua de cultura i la música és cultura. A les nostres festes patronals sempre ha hagut tradició de que hi hagi actuació en valencià i el rock per la llengua, que sempre s'ha celebrat a la Fira i Festes en honor a Sant Pasqual, al mes de maig, sempre ha sigut una actuació molt esperada i amb gran èxit. Aleshores, és una mostra més de que Vila-real és una ciutat que s'estima la seva llengua, que estima el valencià i que ha treballat molt per la defensa i la normalització de la nostra llengua.
I després, per part de l'equip de govern, no sé si teniu algun tipus d'acte institucional oficial aquest dia 9 d'octubre o...
No, inicialment no s'ha previst ningun acte institucional, si bé és cert, a Vila-real tenim tradició de retre-li homenatge al nostre rei fundador, Jaume I, fundador de tot el poble valencià, al voltant del 20 de febrer, que és quan ell es va fundar com a poble. Aleshores, nosaltres actes com el retre-li homenatge al nostre rei fundador, el fundador de tots els valencians i valencianes, ho fem sempre al 20 de febrer.
Jo imagino que per a vostè, no, com a regidora de Normalització Lingüística, tornarà a fer tot un fum d'activitats al voltant del 9 d'octubre, deu ser especial, no? Perquè per a vostè és com la dada més marcada en el calendari, suposo, no? Dins de la seva regidoria. Totes són especials, no? Però com a Normalització Lingüística, el 9 d'octubre.
Sí, a més cal recordar que molts dels actes que venim celebrant des de l'any passat i enguany al voltant del 9 d'octubre realment eren actes que teníem al llarg de la programació de tot l'any, però que malauradament per la Covid no van haver de posposar-se i no celebrar en les seues dates habituals, com per exemple els Premis Maig, que són uns premis de literatura de narrativa breu que sempre s'han lliurat al voltant del mes de maig, a la primavera, i que des de l'any passat estem lliurant a la tardor, però que hem intentat conjugar al voltant del 9 d'octubre, perquè pensem també que són actes que ens identifiquen molt com a poble i que van un poc relacionats amb la nostra història, les nostres tradicions. Aleshores, igualment com la revista Font, que la presentarem el proper divendres també, que era un acte que estava sempre enmarcat dins de les festes del mes de maig, de les festes en honor al nostre patró Sant Pasqual, però que per les dues últimes cancel·lacions de les festes vam haver de reprogramar. Aleshores, la situació de pandèmia es va fer que ens haguem de reprogramar en algunes coses, però que també han donat sentit a una programació que ha estat organitzada al voltant del 9 d'octubre, perquè com has dit, al final el 9 d'octubre és una festa, una festivitat molt assenyalada per al poble valencià, i Vila-real, com un poble que forma part del País Valencià, està molt orgullós d'aquesta data, i per tant, finalment, fins i tot la pandèmia ha fet que puguem tindre una programació també molt digna al voltant d'aquesta festivitat.
Sí, a més, la gent com que ja s'anima, no?, més a eixir, i es veuen tots aquests actes com més, amb més gent, no?, que abans se'ns donava un poquet més de respecte, no?
Sí, i fins i tot ja vam escoltar el president a l'inici d'aquesta setmana que es preveu que el 9 d'octubre siga el dia en què al País Valencià donem fi a la gran majoria de restriccions i que puguem dir ja que aquesta pandèmia quasi l'estem superant i que ja estem a un pas de la nova normalitat. Aleshores, encara més si cap.
Encara més.
Encara més si cap, enguany, el 9 d'octubre serà una festivitat molt important i molt assenyalada per a tot el poble valencià.
Pues regidora de Normalització Lingüística de Vila-real, Noelia Samblas, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos fet partícips, no, d'aquesta gran programació que jo espero, pues, que la gent gaudisca encara més i cap.
Moltíssimes gràcies.
Radio Vila-real, 92.2, frecuencia modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Vila-real del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Vila-real. Te esperamos.
Si tens més de 64 anys i vols mantenir-te en forma, apunta't a Robust3, un programa d'exercici físic amb el que milloraràs la mobilitat, la coordinació, l'equilibri i la qualitat de vida. Inscriu-te en fundacióCaixaRural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8. Mantint-te en forma amb Robust3.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Lluís és el nou forner del poble.
Lluís emprèn.
Lola ha traslladat ací el seu estudi d'arquitectura.
Lola emprèn.
Anna s'estrena com a ramadera a la comarca.
Anna emprèn.
Tirar arrels a l'interior és sembrar futur.
Les empreses rurals generen oportunitats d'ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida.
Confia en elles. Reactivem Castelló. Fem territori.
Diputació de Castelló. ¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Tornen les falles a Borriana. Viu del 8 al 12 d'octubre les falles més especials de la història amb la plantà, els premis, tres mascletaes, la nit del foc, l'ofrena i la crema. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir dels monuments artístics i de les nostres festes més representatives, amb seguretat i responsabilitat. Viu les falles del 2021. Viu-les a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fent camí junts per a recuperar les nostres tradicions.
Quan són les 12 i 38 minuts del matí, vull fer una reflexió sobre allò que es declarava aquests dies darrere, que el Tribunal Constitucional declarava que el tancament del Congrés va ser inconstitucional. I jo volia fer una reflexió en aquest cas en el diputat de Vox, el diputat nacional per la província de Castelló de Vox, Alberto Asarta. Buenos días.
Buenos días, Susana, y buenos días a todos los oyentes.
Ustedes un 11 de mayo del 2020 presentan un recurso de amparo.
Sí, presentamos un recurso de amparo ante el Constitucional porque consideramos que en un mes absolutamente crucial de la historia de nuestro país, con motivo de la pandemia, pues el Congreso cesó de su actividad y el Congreso de los Diputados pues es un órgano que está para legislar y para controlar al gobierno, con lo cual durante todo este tiempo que estuvo cerrado pues el gobierno pudo hacer y deshacer lo que quiso sin ningún control, y eso pues nos pareció que no podía ser, así que el Congreso de los Diputados no se podía cerrar.
En un momento que no sabíamos aún ni siquiera lo que iba a ocurrir. En el Twitter del grupo parlamentario de Vox en el Congreso había un Twitter que donde ustedes habían anotado, o sea, la persona que lleva el Twitter, supongo que es el de prensa de Vox, decía que Batet impidió en el mes más crucial de la historia de España se pudiese controlar al gobierno.
Así es. Esto fue sometido a la mesa del Congreso. En la mesa del Congreso pues hay varios secretarios, cuatro vicepresidentes y la presidenta. Los únicos que se opusieron a ello fue pues el vicepresidente cuarto, que es nuestro, que es de Vox, La vicepresidenta segunda, que es del PP, y el secretario cuarto, que también es de Vox. Los demás pues, grupos pues apoyaron a Meritxell Batet, que es del Partido Socialista, y decidieron cerrar el Congreso. No solamente eso, sino que el día 19 de marzo, sino que el día 21 de abril se ratificó en la misma decisión, ¿no?
Claro, y ahora se declara inconstitucional, claro. Pero ahora ya, ¿cuántas cosas han ocurrido?
Pues ocurrieron, en ese mes ocurrieron muchísimas cosas, desde tres perspectivas completamente distintas, ¿no? Y diferentes. La primera de todas es de la perspectiva de la vida. En ese mes murieron 16.000 personas, por ejemplo, sin poder pedir explicaciones al gobierno o al responsable, por ejemplo, en las residencias de ancianos, que era el señor Iglesias, ¿no? Desde la perspectiva de los derechos, se conculcaron muchos derechos, derechos de asociación, derecho de reunión, derecho de movimiento, en fin, una serie de derechos de las personas que se conculcaron también sin contar con absolutamente con nadie, ¿no? Y fundamentalmente también, desde el punto de vista socioeconómico, pues fue un fatídico mes de atrofia parlamentaria. Y en esa atrofia, la economía de los españoles y de nuestra nación sufrió un desplome pues sin precedentes. En la historia del Parlamento español, el Parlamento no se ha cerrado ni siquiera en la guerra. Ni siquiera en la guerra. Es decir, los estados de alarma, excepción y sitio, no permiten, o sea, dicen que el Parlamento no se puede cerrar, que el Parlamento seguirá haciendo sus trabajos como tiene que hacerse. Aquí pasó una cosa que es un fake, ¿no? Es un fake y es una filtración a propósito. Como sabe, el 10 de marzo, las manifestaciones feministas, el Vista Alegre nuestro de Vox y demás, pues nosotros tuvimos el 10 de marzo un contagiado por coronavirus.
Sí.
Como tuvimos un contagiado por coronavirus, automáticamente nos aislaron a todos porque habíamos estado en contacto con él, con un diputado. Y nosotros pedimos parcialmente que ese día o que los plenos de ese día pues se suspendieran porque no sabíamos quiénes estábamos contagiados y quiénes no. Si hubiéramos entrado en el Congreso hubiéramos contagiado a personas de otros partidos. Pero fue puntualmente solamente para esos plenos. Eso se concedió, pero luego el 19 de marzo ya fue cuando, del año pasado, ya fue cuando pues la mesa del Congreso decidió que el Congreso se cerraba. Y esto no ha sucedido nunca en la historia.
Claro,
también, y menos en la historia democrática que tenemos, ¿no?
Lo que argumentan es que no habíamos tenido ninguna pandemia mundial en toda la historia. Bueno, sí, hace 100 años tuvimos aquello que era la cucaracha que denominaban y tal, que también había estado. Sí. Y no hay recuerdo de que se cerrara absolutamente nada en aquel momento.
Yo no digo que tuviéramos que asistir al 100%, porque existe la. Telemáticamente hoy se puede hacer, de hecho.
Luego se hizo de forma telemática.
Ahora mismo estamos votando telemáticamente mi grupo. Sí. Ya en unos días, ya me parece que para el siguiente pleno, ya podemos asistir al 75%. Y pronto vamos a estar asistiendo el 100%, sin ninguna pega, porque parece que esto se va a superar.
Sí, bueno, ahora ya estamos la gran mayoría de gente vacunada y demás. Lo único que a mí me queda aún la duda esta de que si hubiera podido hacer declarando un estado, porque usted ha dicho tres tipos de estado, el de alarma...
Excepción y sitio. Y sitio. Otra cosa, usted sabe también, y los oyentes tienen que saber, que el recurso de anticonstitucionalidad del primer estado de alarma también lo hemos ganado. O sea, Vox también lo ha ganado. Somos el único partido que plantea demandas y recursos ante el Constitucional y los ganamos. Luego eso algo quiere decir. Quiere decir, primero de todo, desde mi punto de vista, pues que tenemos un gobierno que no sabe tiene la mano izquierda y la mano derecha y que hace las cosas, sí lo saben donde la tienen, claro que lo saben. Lo que pasa es que las hacen a base de reales decretos y porque sí. Y ni a base de reales decretos ni porque sí. Nosotros tenemos una constitución que nos ampara a todos los españoles, uh-huh. a todos, absolutamente a todos, y que hay que respetar. Cuando dicen que no somos constitucionalistas, pues somos los más constitucionalistas de todo. Y de hecho, el Tribunal Constitucional, en todos los recursos que ponemos hasta ahora, nos da la razón. El primer estado de alarma fue anticonstitucional, porque las medidas que se tomaron no se podían haber tomado, ni alargar los plazos después también, no se podían haber tomado con un estado de alarma. Tenía que haber sido un estado de excepción.
De excepción.
¿Eh? O sea que cuando las cosas las hacen mal porque no saben hacerlas, porque son, en muchas cosas son principiantes, digo uh-huh. yo, o no se enteran, una de dos, pues cuando las cosas las hacen mal, para eso estamos, para ponerlas en
sitio. Ya hay, bueno, ayer había una última hora que cerraban un acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE para los presupuestos generales. En este caso, se basaban en dos medidas, pero una de ellas, sobre todo, es la que quiero comentar con usted, y es el control de los precios de alquiler, que ya ahora se lo dan a las comunidades autónomas para que sean ellas las que lo utilicen, y que solo sería para grandes tenedores.
Vamos a ver, esto ha sido una medida política de última hora, porque se llegaron al acuerdo, fue Sánchez el que se tuvo que implicar directamente con Yolanda y llevar con Yolanda Díaz, y llegaron al acuerdo el día anterior o por la noche, al día siguiente por la mañana ya lo anunciaron. Uh-huh. Esto es una deuda desde la investidura,
sí.
con el señor Iglesias también, para una ley de vivienda que ya lleva 12 meses y lleva 8 de retraso, tenía que haber salido hace más tiempo, pero el PSOE no quería ni tocarla, ¿no?, el gobierno. Esta ley uh-huh. sale porque Sánchez necesita que le apoyen los presupuestos generales del Estado.
Claro, lo que pasa que es
que se están, que ahora mismo están en proyecto. Entonces, sabiendo ya que lo van a aprobar, el proyecto lo van a hacer y lo van a resolver. Entonces, si lo apoyan, pues posiblemente junto con los, como yo les llamo, los enemigos de España, los que no quieren una España unida o han peleado contra la España constitucional, pues estos supongo que también que se pondrán del mismo lado y al final pasarán el rodillo y,
bueno,
y saldrán. Vamos a ver.
Ayer en declaraciones de Rufián lo que decía es, bueno, con Unidas Podemos han llegado a un acuerdo, pero eso no quiere decir que con el resto de grupos que hemos apoyado a la investidura del señor Sánchez hayamos llegado a acuerdos. Es decir, Unidas Podemos y el PSOE ya tienen un acuerdo. Yo creo que usted me diga su punto de vista. ¿Llegan antes a un acuerdo Yolanda Díaz y Pedro Sánchez de lo que llegaba Pedro Sánchez con Pablo Iglesias?
Pues no lo puedo decir porque no lo sé. No sé cuál es su tipo de relación, pero lo que está claro es que el día anterior...
¿A usted le cae mejor Yolanda Díaz que Pablo Iglesias?
A mí no me cae bien ninguno que no sea que no sea como tiene que ser. A mí los comunistas no me caen bien ninguno. Bueno, dicho lo dicho, que no me caen bien, pero vamos, son personas, son ciudadanos españoles que hay que respetar, porque aquí cabemos todos.
Sí.
Cabemos todos. Ahora, que me caigan bien o no es otra cosa. Bueno,
ustedes no cerrarían el Congreso, ¿no?
Por supuesto que no lo hubiéramos cerrado el Congreso. Pues claro que no. ¿Cómo vas a cerrar el Congreso? ¿Cómo vas a dejar que un gobierno haga y deshaga como estuvo haciendo?
No, le digo, porque entonces los comunistas no hablarían si cerrara el Congreso.
No entiendo lo que...
Que no lo cerrarían. Antes me estaba diciendo usted, no me caen bien los comunistas. Entonces no. Le he preguntado, ¿cerrarían el Congreso? Usted dice, no. Y yo le digo, es que si cerrara el Congreso, ya no hablarían los comunistas, no tendrían que aguantarlos, ¿no?
No, vamos a ver, aquí estamos en democracia y cabemos todos perfectamente, ¿eh? Y lo vamos a hacer además, pues defenderemos nuestras posturas en los parlamentos, en los ayuntamientos, en los tribunales, como ha sucedido ahora, y en la calle. Ojo que, ya lo he dicho alguna vez aquí, la calle ya no es patrimonio de la izquierda. Ojo, la calle...
Por cierto, hablando de la calle, señora Sarta... Usted sabe que esta emisora está, bueno, para la gente que nos oiga y no sabe dónde está ubicada en la ciudad de Villarreal. Es una de las ciudades más grandes de la provincia de Castellón, por no decir, bueno, yo es que claro, al ser de aquí, evidentemente, voy a ponerla en valor. ¿Usted sabe que hay mucha gente que me pregunta si usted será el próximo alcaldable de Villarreal?
Pero vaya pregunta, pero es que no lo entiendo cómo la gente pregunta esas cosas. Yo jamás ha salido de mi boca eso, ni siquiera lo he pensado. Y además yo creo que nuestra concejal lo está haciendo muy bien, Irene. O sea, que no hay ninguna... En principio yo ni me entra en la cabeza eso. Yo no soy de aquí de Villarreal tampoco. Uh-huh. Con lo cual ya tengo bastante con lo que tengo en
Sí, pero por lo que usted hablaba de calle, es decir, usted, el tiempo que no está en Madrid... reside en Villarreal. Sí. Y por lo tanto socializa con gente de aquí.
Sí.
Y usted dice, la política se hace en la calle.
Sí, sí, sí.
Pues es que me lo han preguntado porque usted ha hablado con gente. Es decir, usted tiene reuniones y la gente, como usted socializa, me preguntan si se va a presentar de alcaldable a Villarreal o, quién sabe, de diputado autonómico.
No, no sé. No le puedo decir porque en principio, vamos a ver, me voy a sincerar aquí. Yo empecé en esta historia política por ayudar, por echar una mano. Me afilié al partido en enero del 19 y en marzo del 19, estando yo en Estados Unidos, en casa de mi hijo, pasando unos días allí, pues me llaman por teléfono y me dicen si quiero ser candidato a las Cortes Generales. Lo cual es muy, bueno, no es ni lógico, pero dentro de la lógica cabe. Lo que no puede ser candidato a las Cortes Valencianas o candidato al Ayuntamiento de Villarreal, porque ni soy de aquí, ni hablo valenciano, en fin, me faltan recursos para hacerlo. Y yo dije, bueno, pues he servido 45 años a España en las Fuerzas Armadas, no me importa seguir sirviendo a España, ya está, acepté este reto. Bueno, este reto, pues hombre, cuando las próximas elecciones, si todo va normal, si son cuando tienen que ser, pues yo tendré 72 años, o sea que habrá que ir pensando algo. Pero de todas maneras no depende de mí tampoco, depende del partido, depende si me necesitan.
Claro, es que usted me está diciendo esto, pero usted estaba tan campante en los Estados Unidos, le dicen, oiga, mire, sí, que quiere ser candidato, sí, la pregunta que es, imagínese que dentro de medio año, porque la cosa tendrá que estar ya, estamos año y medio, usted le dicen, mire, pues en vez de viajar tanto, pues como que se queda un poco más cerca.
Yo estoy para servir y ya está, y para ayudar. Lo que falta. Así que de momento, lo que sí que puedo decir es que de momento por mi cabeza no ha pasado absolutamente nada.
No,
de eso.
Es que se lo estoy preguntando y nada. La gente no le ve la cara. Yo le veo la cara sorprendido porque le he sorprendido. Claro,
sorprendido.
Y es porque usted ha hablado de que la política además se hace en la calle.
Se hace en la calle y yo hago mucha política en la calle, en las mesas, en las reuniones. El otro día estuve en Chert. Y estuve con los jóvenes de Cher allí y pasé todo el día con ellos, lo pasé genial, genial, y lo pasaron, yo les conté muchas historias, claro, porque tengo muchos años, puedo contar muchas historias, y lo pasamos realmente.
Bueno,
realmente,
más que tiene muchos años, tiene muchas vivencias.
Muchas vivencias.
Representando a España, que eso es lo que, en definitiva, lo que la gente quiere saber.
Susana, nos hemos quedado colgados con lo de la vivienda.
El acuerdo, vamos al acuerdo.
Bueno, este es un proceso además que empieza ahora, están con la redacción y tendrá luego un trámite parlamentario y demás, porque hay que articularla y desarrollarla, la ley. Bien, en principio nosotros, mi grupo político y yo personalmente, no estamos de acuerdo con que el Estado tenga que intervenir en la propiedad privada de cada uno. O sea, ese es el principio fundamental de todo, ¿no? Y menos todavía intervenir en lo que el ciudadano ya ha pagado y de lo que sigue pagando impuestos. O sea, que es una cosa extraordinaria. Yo digo, si el gobierno está tan preocupado por la vivienda social y por los alquileres sociales, que construya viviendas, que construya viviendas sociales como se hacía antaño, que construya muchas viviendas sociales, en vez de empeñar y gastarse el dinero en chiringuitos y en subvenciones de su agenda que no producen absolutamente nada y que consumen muchísimo. Pero eso es así. Eso es como yo lo estoy diciendo y como yo lo pienso. Y ahora al final, luego voy a dar una idea. Una idea que la tomé el otro día, porque claro, yo hago mucha calle. El otro día estuve con el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria y me estuvieron contando sus problemas. Y alguna solución que la voy a proponer aquí ahora yo y mi grupo ya está trabajando en ello. ¿Vale? Pero antes vamos a hacer algunas reflexiones. Si el Estado interviene para que el propietario baje el precio del alquiler o lo congele, como en el caso de los pequeños tenedores, ¿el Estado también le pagará al propietario cuando el inquilino deje de pagarle, como yo conozco un caso bien cercano aquí en Villarreal? ¿También le responderá? Es que es muy fácil hacer política con lo de los demás. Socialismo se acaba cuando se acaba el dinero de los demás. Es muy fácil hacerla. En vez de generar trabajo, generar dinero, voy a tomar la propiedad privada. Para nosotros la propiedad privada es fundamental, es un pilar también fundamental de nuestra ideología. Y han dividido, aunque luego les llamarán de otra manera, dice, entre grandes tenedores y pequeños propietarios.
Grandes
tenedores, pues más de 10. Dice que les darán incentivos fiscales y que serán en las zonas tensionadas. ¿Quién definirá las zonas tensionadas? Las comunidades autónomas.
Sí.
Las comunidades autónomas.
Sí.
¿Qué va a pasar también con los pequeños propietarios que digan, oiga, es que no tengo ninguna seguridad jurídica. Es que a mí quién me defiende, al propietario. Yo la pongo en el mercado mi vivienda para alquiler y no me pagan. ¿Pero quién me defiende a mí? Nadie. Me tengo que ir a los tribunales. Tengo que pagar. Lo estoy diciendo con conocimiento de causa por el caso que lo tengo muy próximo. Muy, muy próximo. De entrada tienes que pagar 1.000 euros para tener un abogado, procurador y demás. Eso de entrada. Luego lo vas a ganar porque si es porque ha dejado de pagar, pues ya está. Pero ¿quién se responde? Esos propietarios ante este tipo de problemas y para un beneficio ínfimo, que va a tener, prefiere tener la vivienda cerrada, que es lo que está pasando.
Además, no puede usted ni cortar la luz, ni cortar el agua, tiene que seguir pagándolo todo. Eso es así.
Lo digo con conocimiento, vuelvo a decir.
Bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido a alguien cerca en esa situación.
Pues eso.
En principio es para grandes tenedores.
Sí, no, para grandes y para pequeños, porque ya han dicho que los alquileres de los pequeños tenedores se congelarán, es decir, no van a subir el alquiler. Por ejemplo, el IPC este año vaya en un 4%.
Sí.
No puede subirlo, aunque lo ponga el contrato, porque lo van a congelar. Y lo tienen amarrado, lo quieren amarrar de tal manera que te dicen, oiga, si usted tiene el piso cerrado y vacío, le va a pagar el 150 del IBI. Pero vamos, ¿pero en qué país vivimos? Una cosa que tú has pagado ya, que estás pagando todos los meses, y porque lo tienes cerrado, lo tengo cerrado porque me da la gana tenerlo cerrado.
Sí, usted me está diciendo que...
Y eso va a ser de los ayuntamientos.
Claro, en el momento en que ya saquen esta ley, que las comunidades autónomas lo tomen, y ya no van a diferenciar entre los grandes tenedores y los pequeños tenedores. Usted es lo que me está diciendo, ¿no?
Hay una cosa muy importante que quiero dejarla clara, y es la experiencia que te lo está diciendo. El precio del alquiler con estas medidas aumentará. Y por otro lado, no se va a resolver el asunto. Dice, ¿por qué aumentará? Pues muy fácil. Imagínese que yo soy un joven entre 18 y 32 años que me quiero independizar, que quiero ser autónomo, me quiero independizar. Y digo, bueno, yo podría pagar por un piso 400 euros al mes. Si yo sé que el Estado me va a dar 250, amplío. Y digo, bueno, podría pagar hasta 500 o podría pagar hasta 550. Automáticamente el mercado subirá todo porque están dispuestos a pagar más. O sea, que eso no va a beneficiar. Eso es un dinero que se va a ir durante 2 años, mucho dinero en eso, pretendiendo ayudar, y al final no van a conseguir el propósito, que es que bajen los precios de los alquileres y que haya más vivienda social. Porque no lo van a conseguir. Lo dice la experiencia en Barcelona. En Barcelona la ley de intervención de rentas está ahora mismo recurrida ante el Tribunal Constitucional porque no tiene encaje jurídico ninguno y no se ha resuelto el problema. Ahora yo voy a dar una solución aquí para terminar este tema. ¿Qué pasa en los centros de las ciudades ahora mismo? Los centros de las ciudades ahora mismo... Bueno, perdón, antes de nada. Con la pandemia, la gente, las personas, los negocios, se han acostumbrado al teletrabajo.
Sí.
No necesitan ya los bajos ni los entresuelos para poner una oficina. Lo hacen desde su casa.
Sí.
Los centros de las ciudades, y más concretamente Castellón, está lleno de locales comerciales y de bajos, dispuestos para alquilar. Pero no se alquilan, pues porque no son necesarios ahora mismo ya. Entonces hay una solución muy buena y es flexibilizar todos los trámites para hacer que esa vivienda,
tenga una habitabilidad.
Exactamente. Y para lo cual hace falta 3 cosas.
Reconvertirlo, ¿no?
Reconvertir, adecuación, accesibilidad y altura. Es normalmente lo que piden, ¿no? Sí. En esto. Bien. Pero es muy difícil, ese trámite es muy penoso y la gente pues prefiere ni meterse en ello, ¿no? Pero si se flexibilizara, habría muchísimas viviendas de bajos y de entresuelos que se podría hacer perfectamente si están en el mismo edificio.
Sí, en este caso es farragoso porque no se le ha prestado el interés. Si se le presta interés a eso, pues lo que se acaba argumentando la ley para que se pueda hacer.
Mi grupo parlamentario aquí en Castellón, nuestro concejal, Luciano, ya está en ello. Y en Madrid ya estamos en ello también.
Es que se están quedando vacíos los entresuelos y los bajos.
Y lo hay que ver, no hay más que verlo. Eso seguramente nadie lo ha percibido. Ni nadie lo ha dicho tampoco, pero son soluciones. Y luego, finalmente, con esta ley, la nueva promoción de viviendas, para que nos entendamos, si un promotor hace 100 viviendas, 30 tienen que ser para vivienda protegida. Y de esas 30, 15 para alquiler. O sea, que eso también se tiene que saber y es lo que piensan con esta ley. ¿Esto será bueno o no será bueno? Yo lo que digo es una cosa, que si hace falta vivienda social, que se haga vivienda social y que no se gaste el dinero en cosas que no tiene ningún beneficio ni para nada. Mm. Lo único que hacen es molestar.
Bien. Dicho esto, vamos a publicidad y nos venimos a la provincia de Castellón, a la vuelta.
Ah, muy bien.
Estás a la 92.2 FM.
Mami, no puedo ver lo que hay en la pizarra.
Tener problemas de visión influye en la salud y rendimiento escolar de peques y jóvenes. En Óptica Villarreal, revisamos la vista para evitar problemas de lectura, dolores de cabeza. En la vuelta al cole, Óptica Villarreal. Doctor Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Imagina't que a la teua casa tingués diversos patrimonis mundials. Una vinya on perdre't, la platja al costat per a practicar esports aquàtics i en la teua cuina, els millors chefs. Imagina't que totes aquestes experiències ja les tens, amb experts professionals per a mostrar-te-les. Mostra de turisme, 23 i 24 d'octubre en l'hemisfèric, Comunitat Valenciana.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Continuamos con Alberto Asarta, diputado nacional de Vox por la provincia de Castellón. Como le he dicho antes de irnos a publicidad, ahora vamos a hablar de la provincia de Castellón. ¿Qué ha ocurrido? La subdelegación del gobierno ha cancelado la manifestación del 9 de octubre de los agricultores.
Pues en principio, pues lo mismo, no nos parece correcto. No nos parece correcto y menos, no por los motivos que aducen, que pudiera ser, sino porque no ha dejado margen de maniobra, no les ha dejado tiempo para cambiar los planes a esta asociación local de labradores de Nules.
Y de Villarreal.
Y de Villarreal, sí. Están las dos asociaciones juntas, sí, pero la petición, el organizador, fueron otros. Bien. Esta petición se hizo el 27 de septiembre. El gobierno, en este caso el gobierno de la Generalitat,
La subdelegación del gobierno.
La subdelegación del gobierno dispone de 72 horas para contestar.
Sí.
Bueno, pues contestaron el día 4 de octubre. Es decir, han pasado casi 7 días. El 4 de octubre la manifestación estaba prevista para que fuera el 9. Con lo cual, ahora mismo, que sería el sábado que viene, no les dejan apenas margen de maniobra para cambiar los planes. Y ni siquiera cambiar el itinerario. Esta manifestación era para pedir indemnizaciones por los daños en la plaga del cotonet de Sudáfrica y que se solicite una autorización de metilclorpirifos para los meses de marzo y abril.
Que es cuando es efectiva.
Que es cuando es efectiva, correctamente. Todo esto lo habrán explicado muy bien aquí Víctor Viciedo y Pepe, los dos. ¿Qué aduce la delegación del gobierno para eso? Bueno, pues dice que ha contactado con la policía local y demás, y que coincide también con la festividad de la Comunidad Valenciana, que es el día 9 de octubre, coinciden ambas. Entonces, parece ser que el itinerario que había propuesto esta Asociación Libre de Labradores coincidía en algunos tramos con la procesión, el acto de procesión cívica con motivo de esta festividad del 9 de octubre. primero porque coincidía y segundo porque pasaban también por un sitio cerca de la Plaza de la Reina y demás, en que estaba en obra, estaba peatonal. Total, que aducen que no se garantiza la seguridad de los ciudadanos y no se garantiza el orden público. Y eso es lo que hay. El derecho de manifestación es un derecho, pero no es un derecho absoluto, evidentemente. No es un derecho absoluto. En un momento determinado, pues por razones de seguridad y demás, se pueden cambiar cosas o se puede incluso suspender. Pero lo que no se puede es dilatar en el tiempo una petición que tenía que haber estado en máximo 72 horas y no proponer una alternativa. Es decir, tú me estás diciendo que no lo puedo hacer, me lo has negado, lo han prohibido, pero dame una alternativa. Y sobre todo contéstame con tiempo, que yo pueda maniobrar, que yo pueda preparar otro itinerario y hacerlo y prepararlo de otra manera. O sea que la subdelegación del gobierno no ha obrado absolutamente nada bien. O sea, ha obrado mal.
¿Ha tenido intencionalidad para que no se...?
Pues yo es que el derecho a la duda lo tenemos todos.
Perfecto. Otro tema que también nos preocupa bastante es, usted sabe que aquí la gente le gusta mucho el paraño, o sea, que aquí hay una tradición, yo la recuerdo toda mi vida. Bueno, pues desde hace 6 años sí están los paranys, pero no se utilizan.
Vamos a ver, el parany es una tradición milenaria. En esta provincia. Esta tradición, como todas las tradiciones, tiene que ser respetada. Punto. Lo que no puede ser es el no por costumbre de compromiso. No, no, no y no. Esto no es más que una cuestión política. Esto es una cuestión política de seguir ganando adeptos entre los ecologistas y los chiringuitos subvencionados que tienen con el tema del ecologismo. Lo que había pedido los parañers a Pabal era probar lo que era el cesto maya. El cesto maya ni les hace daños, ningún daño a los pájaros, para que lo entienda todo el mundo,
sí.
Ni les lesiona, ni se utiliza la goma, ni siquiera los pajaritos pequeños caen en el cesto maya porque tienen salida para ellos. O sea, lo único que ha pedido a Pabal es que les dejen probar el cesto maya y ver los resultados.
Sí, un experimento.
Un experimento.
Tener ese experimento, vale, con testigos para que pudieran...
Que se lo dejen testar.
Exacto.
El plazo para esto terminaba el 11 del 9, el 11 de septiembre. La contestación llegó el 13 de septiembre. Otra vez estamos en lo mismo. Se lo pasan por las narices. Los plazos, que son necesarios además, porque las personas también tienen derecho a organizar su vida, ¿eh? Y se lo pasan. De momento, como la consellería no lo aprobó, hubo silencio administrativo, los tribunales les han dicho que, oiga, hagan una resolución debidamente informada. Resolución que todavía está por llegar, el plazo ya ha pasado, día 13 tuvieron la contestación de que no, no y no, y en esas estamos ahora mismo. Nosotros, indudablemente, mi grupo político, Vox, seguirá defendiendo las tradiciones, seguirá defendiendo la cultura y seguirá defendiendo lo que ha sido tradicionalmente siempre en España. Y la caza de estos pajaritos es milenaria. O sea, claro, como estos están todos en contra de cualquier tipo de caza, pues al final los animales nos comerán a nosotros y comerán nuestros campos y lo que sea necesario.
Dos temas que
nadie mejor que el mundo rural para saber de ecología. Nadie mejor que el mundo rural. Habrá que preguntárselo a ellos, en vez de a estos ecologistas de mesa y barra de bar.
Alberto Sarta, diputado nacional...
Sí.
Por la provincia de Castellón, de Vox. Muchas gracias por haber venido.
Pues muchísimas gracias por estar aquí otra vez. Cada vez que pueda vengo.
Cada vez que pueda, sí, lo sé.
Vendré.
Muchas gracias y muy buenos días.
Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal ens importa la teua salut física i mental. Per això llancem NeuroGym, un taller de gimnàstica cerebral per a persones majors de 60 anys. En aquest taller treballaràs l'estimulació cognitiva i la salut cerebral. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org o en el punt d'atenció del centre social de 10 a 1 i de 5 a 8.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
S'apropa la nova temporada i torna al bàsquet. L'Esportiu Bàsquet Villarreal obri el termini de noves inscripcions de jugadors per a la propera temporada per a xiquets a partir dels 6 i fins als 17 anys. Informa't en la web www.ebvillarreal.com, per WhatsApp al telèfon 643-381-390 o a les nostres xarxes socials. Incorpora't al club, fes nous amics i gaudis del bàsquet. Ah, i esteu atents perquè enguany teniu la possibilitat de fer-vos socis i sòcies del club i gaudir del bàsquet EBA amb moltes avantatges per als socis i sòcies. Més informació en breu a la nostra web i xarxes socials.
Parlem de capacitats diverses amb Fundació Caixa Rural Villarreal.
Pues això, parlem de discapacitats diverses. Per això tenim amb nosaltres el secretari de la Fundació, Josep Ramos. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tots els oients.
Quan parlem de discapacitats diverses, de què estem parlant?
Bé, quan parlem de capacitats diverses o... que en el fons pues, és una manera inversa de dir que poden haver certes discapacitats, però que també aquestes discapacitats poden comportar unes supercapacitats, no? Que en definitiva parla de que les persones són diferents, no? I que a vegades pues, estem condicionats per qüestions pues, a lo millor fisiològiques, psíquiques, de personalitat o d'altres condicionaments, no? Que ens fa diferents, però no es fa ni millor ni pitjors, simplement diferents. I això és molt important que la gent ho conega, no? I per això, des del punt de vista de la Fundació, que estem treballant sobretot en xiquets amb capacitats especials, uh-huh. ara en gent en dany cerebral adquirit, o en la col·laboració que estem en tantes i tantes entitats com, pues, com puga ser la salut mental, com puga ser pues, entitats que se dediquen a, pues, a com Acudim, no? Que tenen limitacions físiques per a, i que se troben en barreres, etcètera, etcètera. Des del nostre punt de vista, que és tan transversal, que no treballem un col·lectiu específic, sinó que tot el contrari, no? Que ens dirigim a tot tipus de persones, tot tipus de capacitats, de sobrecapacitats i de discapacitats, pues jo crec que treballar en tres dimensions, com puga ser primer la divulgació, com és això i mos doneu l'oportunitat des de Ràdio Vila-real, cosa que estem molt agraïts, és molt important la divulgació, perquè en divulgació aconseguirem la segona dimensió, que és la conscienciació, per a lograr el que és la intervenció directa en esta gent, per a ajudar-nos uns a altres, en definitiva. Perquè tots som diferents, uns podem fer millor unes coses, uns altres. En definitiva, se trata d'això, de que ens ajude a conèixer aquelles particularitats que tenen certa gent, no? I sobretot quan se traten de discapacitats, clar.
Clar, perquè tots complim o tots som, igual, tenim uns patrons per a viure, val? Però quan estem parlant de gent en capacitats diverses, no estem parlant de discapacitats, sinó capacitats diverses, estem parlant de gent que se li vol aplicar el mateix patró i no respon a aquest patró que se li vol aplicar.
Pues sí, això que estàs dient és molt important, perquè adaptamos, no? Lograr la empatia en la gent, no? Ficamos en el lloc de la gent és molt important, no? I adaptamos a què poden veure, què poden sentir, ¿vale? Què es pot causar perquè tinguin a lo millor desenvolupat una sensibilitat especial, no? Com per exemple la gent que té TEA, no? Que en moltes ocasions pues, no suporta el soroll, etcètera, etcètera, no? Vull dir, és molt important que ens entenguem i que coneguem que si una persona és diferent tenim que ficar-nos en el seu lloc, no? Empatitzar.
Clar, però primer tindríem que saber quan estem davant d'una persona diferent, perquè quan el comportament d'algú del nostre voltant no és el que generalment té, és a dir, hi ha, per exemple, un xiquet o un recient nascut, si té una diversitat funcional física, sí que ho detectes, però si aquesta diversitat no és física, si no te'n vas a buscar un especialista, no la detectes. I el problema és quin especialista necessites i on està.
Ahí entraríem en un terreny molt complicat, no? Perquè n'hi ha qüestions que són de molt difícil diagnòstic, no? I de fet, l'altre dia jo estava llegint, no? de que a vegades ens estem excedint, no? En la necessitat de buscar un diagnòstic, quan a lo millor és que som tots molt diferents, no? Si tots ens diguérem, s'analitzàrem en profunditat, segur que alguna discapacitat o moltes discapacitats tindríem, no? Jo, per exemple, me considero molt discapaç en moltes coses, no? En fer moltes coses. Per això, jo crec que no n'hi ha que obsessionar-se en el diagnòstic de les circumstàncies d'un personal, sinó en buscar quins mecanismes tenim per a fer palanca i per a ajudar a que primer ens puguem entendre i després a que puguem portar en funcionalitat tota la nostra vida, no?
Dins d'ahir, en aquestes diversitats n'hi ha un, com si diguem, un espai en el que tots podem ballar ahir dins, més gran, o sigui, te'n vas molt per amunt o molt per avall, però entres dins d'un espai en aquestes diversitats que tots tenim. Però quan tu detectes que algú se sobrepassa o per dalt o per baix, sí que busques i s'ajuda. Així en la Fundació podem trobar i s'ajuda?
Pues sí, de fet el programa van a ser estos professionals que ajuden a la gent, no? A donar-nos a conèixer què es pot fer, no? De fet, des de que va començar la pandèmia, nosaltres en el programa Xicades, que ajudem a xiquets que tenen capacitats diferents, especials, pues tenim un equip, un logopeda, un terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, tenim psicòlegs, reforçat aquesta àrea precisament per això, no? Per ajudar. I durant aquesta època de la pandèmia vam començar, no? Buscant alternatives de com podem ajudar des de la distància, vam començar a crear continguts en un blog dins de la nostra pàgina web. Setmanalment vam crear activitats, pressupost, en les xarxes socials, en Facebook, en Instagram, i anàvem llançant-les. Però clar, ese bagatge, tinc així un llistat que m'he portat de quasi 60 temes, no? Que parlen de diferents aspectes de salut, de diversitat funcional, de com ajudar a la gent, de donar a conèixer qüestions, no? Antes dies, com identifiquem un patró de comportament si una persona pot tindre algun tipus de que pugui ser diferent, no? Que pugui tindre possiblement una discapacitat. Pues en esta classe d'aprenentatge que ens trasladen aquests professionals i que ara pues agraïm a vosaltres, no? Que ens doneu la veu, no? per arribar als oients i que sàpien que això existís i com comportamos, com saber. En molts casos són familiars els propis els afectats, com tractar d'ajudar-los com tractar de buscar els mitjos, no? La intervenció també, que és el que fem així, nosaltres així, és la tercera dimensió, no? La intervenció directa per a tractar de o fer un tractament, unes pautes, etcètera.
Clar, ahir és on els oients sí que van a prestar molta atenció, perquè clar, no només és detectar que aquest xiquet s'enís del patró establit que tenim tot el món, aquest xiquet, aquesta xiqueta, aquesta persona que pensem que pot tindre l'edat que tinga, simplement s'han de posar en contacte en aquesta casa. Primer, com se posen en contacte en aquesta casa?
Sí, nosaltres en la nostra quinta planta d'ací del centre social, o sigui, allà on estem ara mateixa, sí. Pues tenim l'espai reservat al programa assistencial, no? Conformat per Xigas i per Neurovila, i podem vindre i evidentment preguntar baix en el nostre mostrador d'atenció, inclús hi ha un correu que es diu xicaes@fundacioncaixarural.org, uh-huh, on poden enviar qualsevol consulta. Inclús preguntar-nos qualsevol tipus de dubte.
Clar, perquè
moltes vegades nosaltres derivem, no? a altres associacions, a altres professionals. Nosaltres no estem així. No tenim un propòsit mercantil. Tenim d'ajudar a la gent.
En principi, tenen que la gent que s'està escoltant té que saber que això és una fundació.
Exacte.
Uh-huh. En aquesta fundació n'hi ha en l'espai de Xicaes i Neurovila, és on quan detectem algo que se'ns va d'un patró, que nosaltres considerem que se'ns està anant d'un patró, que això no ho valorarem la persona que li passa, sinó quan arriba, si ho valorarà l'especialista en concret. Que si no se'n va del patró, també li dirà, mire, és algo que vostè pensava que ocorria, i és quan pot detectar que el problema no el té la persona que porta, sinó la pròpia família.
Exacte.
Quina és l'altra part, és dir, n'hi ha famílies que consideren que hi ha algun problema i el problema potser està en els propis persones que porten a... Sí. És dir, així és on realment estos especialistes van a veure d'on naix el problema que se té.
Exacte. La intervenció no és única directament sobre la persona objecte, que potser que pugui tindre un determinat problema, un determinat característica, capacitat diferent, anem a dir-li, sinó tot l'entorn. La família és molt important. Per exemple, ara que nosaltres estem, que recorde, no? Anem a portar a terme la gent gran, no? Que és una altra de les àrees d'intervenció que nosaltres anem a ficar, els programes de neurogym, no? Que és gimnàstica cerebral, el tema de la demència, el tema d'estimular a la gent pues, per a que tinga una salut mental en les edats més sèniors, més avançades, més important, pues ahí hi ha una tasca molt important, que és tot l'entorn, els cuidadors, els fills, la parella, l'home o la dona, si estan casats, com porten tot aquesta problemàtica.
Que se'ls dona les pautes també a ells.
Clar. Entonces, evidentment, la intervenció és a nivell de l'entorn, no únicament de la persona. I, de fet, nosaltres anem a tornar a recuperar una activitat que se va acabar en la pandèmia, desgraciadament, que són les unitats de respir. En este cas per a la gent, per als xiquets. Anem a tractar-lo de recuperar-lo antes possible. Segurament en un paio de setmanes ja tindrem les dates ficades. Per a aquells dissabtes, no els pares que necessiten pues, anar a comprar o tindre un xicotet de temps per a ells mateixa,
o puguen tindre'l. Poder fer-se un cafè ells dos junts i dir... Mira, anem a reflexionar sobre aquests moments que tenim a soles i com podem abordar el tindre després més temps per al nostre fill, per a la nostra filla.
Sí.
Algo que, claro, lo primer que me preguntaran és si això té un cost per a la família.
A veure, evidentment, alrededor del programa està la...
Perquè la casa la posen, és dir, però i després n'hi haurà que contractar els professionals, que ahir és on està...
Clar, el projecte en part és financiat per la Fundació, el recolzament de les institucions, sobretot l'Ajuntament, que ens apoya, uh-huh. I el que sí que fem és una xicoteta quota, que també tenim, hem constituït una associació, és una associació satèl·lit de la pròpia Fundació, que... i en això pues, ens articulem la intervenció. Evidentment el projecte, si tinguera que és deficitari, no? Si no fora per en este cas per les institucions i per la nostra fundació seria
clar,
viable. Però
la meva pregunta era perquè estos professionals que se requereixen per aquest tipus d'intervencions, mm-hmm. Si és de forma privada, és un cost que n'hi ha famílies que no la poden assumir.
Exacte.
És a dir, que el cost que així suposa per a les famílies és un cost molt menut, no?
Sí, sí, però jo crec que el valor afegit, a part d'això, està en que creem un equip, no? Creem un equip interdisciplinar i que això... De fet, el projecte naix perquè uns pares reclamen que... Pues, mira, per anar a este professional també tinc anar així, altre també tinc anar allà, que n'hi ha professionals i molt bons en la nostra ciutat, en Castelló, existís, però d'una manera grupal, fer una intervenció conjunta, pues, sí que n'hi havia en altres entitats, en altres llocs, però no cap que tinguera un caràcter com la nostra, que és molt transversal i qualsevol tipus de
clar,
de diversitat.
Però jo ara, per exemple, com a consumidora, no? Que puc, que este projecte me pot arribar a interessar, i clar, imagines, jo tinc un fill o una filla que mm-hmm. necessite, o un pare o una mare, jo necessite i jo vaig a un psicòleg. Mm-hmm. Clar, el fet d'anar a un puesto on hi hagi un equip que està treballant no farà que jo només trate en un únic terapeuta, sinó que a mi m'indiquen quin és la teràpia que necessite, perquè imagines que jo el que necessite és, no sé, pues, cremar, necessite exercici físic, perquè això me provoca un malestar. Sí. L'equip i se me dirà el que necessite.
Efectivament, inclús a vegades en professionals externs.
Claro.
Hi ha professionals nostres que si no estem, pues, contactem amb este, inclús en el... un poc en el entorn de la persona, per exemple, els nostres professionals estan en contacte en la gent de les, si és un xiquet de l'escola, pues en els mestres de l'escola,
claro.
O sigui, tot l'equip, hi ha un contacte de preocupar-se no únicament per el propi xiquet, sinó per les relacions que puga tenir en escoles, inclús en clubs, a vegades parlem en els clubs.
És que pot ser de lo més estrany lo que li pot fer que algun crio, igual que algun major, s'enisca del patró. Que en un moment donat, hi ha algo que també me fa molt que pensar, és que en qualsevol moment podem eixir del patró qualsevol.
Qualsevol, per supost. I és que, a més, seria molt abofet i molt trist que tots siguem igual, si tinguem un comportament igual. Però això, a vegades, marca la línia de el que és normal, de lo que no és, no? No és fàcil ni deuria de fer-se, no? Perquè... qui marca la normalitat, no? Al final és una qüestió d'estadística.
Bueno,
una qüestió d'estadística, clar, llavors, no? Però bueno, que ja te dic, el món és tan complex i n'hi ha tantes coses, tants flecos, i que és complicat, no? Per això, el que volem treballar és l'acceptació de la diversitat. És importantíssim. Uh-huh. I per això el principal és conèixer. Si no se coneix, se té por al desconegut.
Parlant de la divulgació i de lo que volem i el fi d'este programa que tindrà lloc tots els dimecres entre la 1 i les 2 del migdia en funció de l'actualitat que n'hi ha,
sí.
Val? Anem a anar portant diferents professionals. Però, si alguna persona que està sentint mos detecta que de lo que estem parlant és algo que la té preocupada, es puga posar en contacte, puga vindre.
Clar. Sí, inclús gent que ja tinga prenga consciència, nosaltres n'hi haurà vegades que pues, parlarem de qüestions que gent ja se sent identificar, però que són consells que es poden vindre molt bé. Vull dir, jo crec que va ser un espai des del vostre programa que el que pretén és aportar valor, uh-huh. valor en el sentit de que, pues bueno, pues hi haurà gent que a la millor, pues mira, jo no me sé identificar, però a la millor en algun moment coneix una persona que puga comportar-se, ser d'aquesta manera i li puga ajudar, perquè se tracta de moltes vegades de que no saben comportar-nos davant aquesta classe de gent.
Claro, entonces,
no mos han ensenyat, no mos han dit que hi ha persones diferents i què se poden fer per a comunicar millor en elles o com es podem ajudar, i a vegades torpement no ho fem bé, però se tracta d'això, de, precisament de conèixer-ho.
Se trata de que tenim que conviure i per poder conviure és ser més conscient, sobretot la família i sí. l'entorn. I si parlem d'integració, quan més se coneix d'un ser humà, més integració pot tindre, inclús, clar, jo parlo simplement entre els veïns.
Exacte, és tot.
En el col·legi, sí. en una universitat, sí. Entre el grup d'amics o d'amigues... Así se trata de que en la fundación lo que se pretén es...
Sí, se pretén, y además, mira, ho has comentat el col·legi, mira, hi ha una fase fundamental en l'aprenentatge, que és quan és xicotet, no? Uh-huh. I quan assolís moltes de les bases del coneixement, no? I de la personalitat de quan serà major. Per això a nosaltres ens interessa. De fet, vam llançar, i recorde, hi ha un concurs de vídeos escolars de conscienciació i diversitat que anem a treure guany, que ja estem treballant en les escoles per a que els xiquets coneguen què és això. Els xiquets anem a fer els seus tallers a les escoles, hem invitat a totes les escoles de la ciutat i bueno, ja s'han apuntat moltes. Jo des d'ací tornaria a demanar, sobretot als mestres, no? responsables de que puguen participar en l'activitat que els animen, no? Perquè independentment de que al final és un vídeo, és un guanyador, és un concurs i li donem un,
pues, un toc així, ja
claro, lúdica, emotiva. El que ens interessa és que van a conèixer, es farem un circuit, no? On coneixeran quines limitacions se troben la gent en certes discapacitats, etc. Vull dir, importantíssim la labor d'educació.
Sabà que me recorda el que està dient-me, jo tinc una filla de 13 anys i la meva filla ja no se sorprèn, no s'ha sorprès mai de que un home en aspecte d'home siga una dona, perquè sent que és una dona i una dona sent que és un home, és dir, aquesta diversitat de gènere ja ho han, ja la, per a ella és normal, cosa que per a mi no ha sigut. I en lo que la fundació vol fer que naixca serà el mateix, i és que s'accepta la diversitat.
Sí, s'ha avançat molt, però n'hi ha molt que
però té que ser des de ben menuts.
Clar.
Perquè la diversitat sexual s'ha treballat des del col·legi. I de fet els nostres fills ara ho accepten com algo normal, cosa que vostè i jo sempre hem vist un poc
clar.
Estrany,
bueno,
perquè pues, mos ho han fet, no mos sí. ho han des de menuts, no mos ho han fet saber que dins d'eixe patró se n'eixien.
Efectivament, aixina és i la veritat és que, i mos ho trobem, mira, tornant un poc als cas de xiquets, mos ho trobem que moltes vegades pues, els pares s'enfronten a que inclús, encara que la majoria de professionals, mestres i tal, estan conscienciats, encara n'hi ha que no ho estan.
No.
I ahí tenim molts problemes, per exemple, d'adaptació curricular en els fills, etc. Vull dir, n'hi ha molt per què fer. S'ha avançat molt, però n'hi ha molt que fer. I això és una altra de les pates en les que mostrem recolzament.
Des de menuts.
No? Quan tinguen, exacte, des de xicotets. I per això només començaran els xiquets, però l'altre dia estàvem parlant de que anem a seguir en els adolescents i en els adults, perquè això no s'acaba ahir. Vull dir, ara tenim uns xiquets que van començar amb nosaltres fa 4 anys, que és quan vas començar el programa, que ja són joves, ja no són xiquets. I que n'hi ha que seguir treballant en ells, els joves.
Pues això és el que farem, treballar des d'ací per a divulgar-lo cada dimecres, recordes, entre la 1 i les 2. El pròxim serà el 13 d'octubre, parlarem del salut mental i parlarem amb Maria José Jorge, que ella és psicòloga de Xicaes i Neurovila.
Sí, salut mental molt important en els temps que corren, i jo crec que sobretot els xiquets, no?, han patit molt la pandèmia i tot el món en general. I anem a veure quines pautes ens pot donar per ajudar-nos a tots. Sí.
Moltes gràcies per haver estat, Josep Ramos, secretari de la Fundació de la Caixa Rural de Vila-real. Moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre. I moltes gràcies per donar-nos l'espai.
No sé si quedan amigos y si existe el amor. Si puedo contar contigo para hablar de dolor. Si existe alguien que escuche cuando alzo la voz y no sentirme sola.
Puede ser que la vida me guíe hasta el sol. Puede ser que el mar domine tus horas o que toda tu risa le gane ese pulso al dolor. Puede ser que lo malo sea hoy. No sé si vives solo, no sé si vives solo, no sé si vives solo.
Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy, voy buscando mi parte, voy logrando el control. Van jugando contigo, van rompiendo tu amor, van dejándote solo.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Hoy puede ser un
gran... Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa, pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
Estudi Tecles comienza con el periodo de inscripciones para el curso 2021-2022. Septiembre llega cargado de cursos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes realizar en nuestras instalaciones, en nuestra página web www.estuditecles.com o llamando al teléfono 655-893-564.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Oh.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer.
Ens n'anem ara fins a la Vila Vella per parlar amb el seu regidor del Partit Socialista, Sebastià Roglà. Bon dia, Sebastià.
Hola, bon dia.
Bé, pareix que estan un poquet crítics amb l'actitud de l'equip de govern a l'Ajuntament, no? Perquè es veu que hi ha hagut un augment salarial?
Sí, en el passat ple se va aprovar un ple, se va aprovar un augment per a la senyora alcaldessa i el senyor regidor de serveis del Partit Popular, de 500 euros a cada un. La veritat és que les explicacions que ens han donat no ens convencen, perquè ens diuen que ha sigut un problema tècnic, un problema en l'IRPF i tal, però la qüestió és que ells van acostar-nos a l'Ajuntament 500 euros més a cada un mensualment. Una altra cosa és que ells no els isca el jornal i que hagin d'ajustar el seu IRPF en Hisenda, però la veritat és que 500 euros més pagarà l'Ajuntament per mantindre a aquests dos càrrecs públics.
O sigui, les justificacions exactament per aquesta pujada de sou de repente a l'equador de la legislatura han sigut què?
Sí, ells en les seues declaracions van indicar, sobretot la senyora alcaldessa, de que ells estaven pagant a Hisenda un 2% i ara, clar, es tocava pagar molt més en la declaració de la renta. Per tant, l'únic que han fet ha sigut augmentar el seu IRPF, que descompten de la nòmina, i així, aleshores, pues, no pagar a Hisenda. Clar, això a nosaltres no es convenç i no convenç a ningú, perquè evidentment tot el món paguem a Hisenda i si, per exemple, no els deixa compte el que estaven cobrant en aquell moment, pues, no és problema de l'Ajuntament. Ells no poden augmentar-se aquests 500 euros perquè sí i ja està, per culpa de pagar més o menys a Hisenda.
Suposo que aquestes informacions hauran arribat molt pronte, no, a lo que és als veïns i veïnes. Com han, diguem, actuat ells davant d'aquesta pujada de sou?
Bé, els veïns són molt crítics perquè, clar, quan se parla d'un tema econòmic sempre és criticable, més per part de polítics, i per a postres, després d'haver estat durant tota la pandèmia en què no s'havia recolzat ni als autònoms ni al personal que tenia negocis en el municipi, ara de cop i volta ha sigut acabar-se la pandèmia i aprofitar i ells a pujar-se el sou, quan el primer que havien d'haver fet és recolzar els autònoms i el comerç local.
Sí, a més, hi hauran més inversions o més tasques per a destinar aquests diners al poble, no?
Evidentment, nosaltres justificàvem que aquests 1.000 euros mensuals que s'apugen l'alcaldessa i el regidor podien haver anat perfectament per a personal de neteja o per a personal de la brigada municipal, que sempre va en curs de personal.
No sé si la resta de partits de l'oposició també els han donat a vostès, al Partit Socialista, suport davant d'aquesta pujada de sou de l'alcaldessa i aquest regidor.
En l'oposició ara només estem nosaltres. Hi ha un membre que és del grup de no escrits, que era l'antic cap de llista del Partit Popular, i per discrepàncies amb el PP se'n va passar al grup de no escrits, però estranyament per a nosaltres ell participa de totes aquestes decisions que pren l'equip de govern i recolza sense cap mena de rubor totes aquestes pujades de sou i en fi, i recolza sempre totes les decisions del govern. Fins ara no ha hagut cap vot en contra i nosaltres el veiem més dins del govern que fora, encara que ell es manté com el grup en el grup de no escrits.
I per part del Partit Socialista, quines accions pensen prendre davant d'aquesta pujada del sou?
Les nostres accions és anem a fer veure a tot el veïnat i a tot el municipi que és una pujada desmesurada, que no té sentit, que aquests diners se podrien haver aprofitat per a altres actuacions en el municipi, tal com jo li he comentat, i nosaltres anem a arribar fins a tot el veïnat per explicar aquesta situació, que és una situació anòmala i que l'únic que fa és desprestigiar a la política i als polítics dels municipis xicotets.
Doncs Sebastià Roglà, portaveu del Partit Socialista de la Vila Vella, moltes gràcies per haver-nos fet partícips d'aquesta informació i ja sap, quan vulga, esta és la seva casa.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès i bon dia.
que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no entiendes nada, parece que el amor me calma. Me calma. Si te llevas mi miel, llévate la parte que me sobre mí. Si te marchas mi
estàs a la 92.2 FM.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Vila-real.
Tornen les falles a Borriana. Viu del 8 al 12 d'octubre les falles més especials de la història, amb la plantà, els premis, tres mascletaes, la nit del foc, l'ofrena i la crema. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir dels monuments artístics i de les nostres festes més representatives, amb seguretat i responsabilitat. Viu les falles del 2021. Viu-les a Borriana. Ajuntament de Borriana. Fent camí junts per a recuperar les nostres tradicions.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Agricultor, acabar con la mosca de la fruta nunca fue tan fácil. Agricultor, solo 5 litros de agua y 1 litro de Spintor Cebo para tratar 10 anegadas. Con Spintor Cebo, válido en agricultura ecológica, diga adiós a la mosca en cítricos y olivo. Y además regalo seguro por la compra de 5 litros. Distribuido por Agromaestrat. Pídalo en su sitio habitual de compra.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Bien, ahora hablamos de educación, sobre todo de educación medioambiental, porque es súper importante para estos tiempos. Y claro, la Concejalía de Vila-real de Educación ha tenido a bien hacer un proyecto muy chulo, y por eso ya hablamos con la concejala en esta materia, Aida Beteta. Buenos días, Aida.
Hola, buenos días.
La verdad es que es el Aula Viva, naturalmente, ¿no? Yo creo que es uno de los proyectos que tiene un gran arraigo aquí en nuestra localidad desde hace un par de años y es una materia muy divertida, ¿no?, para los niños.
Pues te cuento, el Aula Viva renace, se reactiva en el año 2019, anteriormente era otro tipo de aula y se reabre y se reactiva con el objetivo de favorecer el aprendizaje al aire libre y el respeto por el medio ambiente. Este es un aula que tiene su continuidad del proyecto de Villarreal como Villarreal Ciudad Educadora y es un aula donde han participado muchos escolares, pues más de 300 escolares y también familias, porque debemos recordar que no solamente pueden ir alumnados, sino que también pueden ir las familias.
Claro, es una actividad pues de todo tipo, ¿no?, que no solamente utilizan los escolares para acercarse a este medio ambiente, a saber cómo cultivar, sino que toda la familia puede tener esta vivencia y aprender conjuntamente, ¿no?
Sí, exacto. Es una actividad que también está abierta al público en general. En concreto están abiertos los sábados por la mañana y es una actividad donde las familias también pueden participar y están en contacto con la naturaleza.
¿Hay una edad exacta o curso lectivo de los alumnos que pueden asistir a esta aula viva?
Pues te cuento porque en esta aula viva han participado tanto alumnado de 0 a 3 años como alumnado de 3 hacia 16, 17 y 18 años.
Es una edad bastante avanzada, ¿no?, para que vayan también cogiendo el gusto por otras aficiones, ¿no?
De hecho, estamos muy contentos porque escuelas infantiles de Villarreal han participado, también asociaciones, por ejemplo, hay asociaciones de 0 a 3 años que también han participado, este domingo tenemos la visita de una de ellas. También es importante decir que hay algunas localidades como, por ejemplo, Vaidalba y Burriana que se han interesado por esta aula y han venido a participar en este proyecto.
Pues mira qué divertido, es una excursión muy original, ¿no?
Sí, es divertido, es innovador y... Dime.
No, sí, era para que me contaras un poco qué es el tipo de actividad exactamente que se hace en esta aula, ¿no? Porque yo creo que cuando pensamos podemos asimilarlo a un ejercicio como de huerto urbano, pero no sé si es exactamente eso o podemos tener otras actividades dentro de esta aula.
Vale, dentro de esta aula tenemos diferentes, vamos a llamarlo como estaciones. Está la zona del arenero, tenemos una zona de juego simbólico, tenemos otra zona de plantas naturales, una zona de cultivo, también tenemos una zona de invernaderos muy pequeñitos, otra zona de juego simbólico donde el alumnado juega, también tenemos una parte donde hemos plantado árboles que incluso han traído los propios ciudadanos de Villarreal.
Sí, es que la verdad es que es un ejercicio precioso, ¿no?, de colaboración ciudadana también, ¿no?, por lo que se ve.
Sí, sobre todo porque lo que se busca con el aula viva es estar, es esa proximidad tanto con las familias como nuestro alumnado. Cabe destacar que, como te he comentado, este aula no solamente está diseñado para un público concreto, sino que tenemos las familias, tenemos el alumnado, al mismo tiempo también trabajamos con los centros escolares, con el currículum que ellos están trabajando en el cole en coordinación con las actividades que estamos desarrollando.
Sí, sí, la verdad es que es un motor, ¿no?, esta pequeña aula viva de la que podemos sacar muchos beneficios, ¿no?, sobre todo en esta época en la que vamos encaminados pues hacia un mundo más verde, pues obviamente nuestros más pequeños y no tan pequeños, ¿no?, porque las familias enteras pueden aprender pues a cultivar cosas básicas, ¿no? Nuestros antepasados lo sabían hacer perfectamente, pero cada vez más esta cultura citrícola que llevamos en la sangre se está perdiendo, ¿no?
Exacto. También es importante recordar el modo como se han de escribir las familias y los centros escolares para visitar el espacio. Se estableció una web que es amiga.eco/aulavivanaturalmente-villarreal y allí se realizan las inscripciones de una forma previa y así también tenemos un control, ya que estamos al corriente de las medidas COVID.
Yo que no soy de aquí, Aida, ¿exactamente dónde está situada esta aula? Por si podemos ir a verla, al menos desde fuera, si vamos a dar un paseo, porque será maravilloso también.
está situada detrás de la mayorazga.
Uh-huh, perfecto. Entonces, está abierto a todo el público. Recordamos el horario de cuándo pueden asistir estas familias y estos, bueno, los alumnos. Yo imagino que las escuelas deberán pedir una cita previa antes, ¿no? De manera específica.
Exacto, eso es.
Uh-huh,
sí. Y las familias igual. Siempre realizamos una inscripción, ¿vale? Anticipada.
No sé si por tema, si por tema de COVID, yo imagino que toda esta actividad frenética en el aula viva, pues a lo mejor se ha visto un poco deteriorada y ahora lo que buscan es un momento de impulsarlo, ¿no? Otra vez.
No se ha visto deteriorada, de hecho, por el hecho de que es una actividad al aire libre, e incluso hemos tenido en cuenta todas las medidas de seguridad en el tema COVID y siempre hemos llegado al aforo máximo.
Pues la verdad es que es una muy buena noticia, ¿no?
Que en vez de retrasar, lo que se ha hecho es enriquecer.
Sí, porque yo creo que hemos ido como buscando cosas o actividades para hacer de en formato pequeño, ¿no? Con el resto de los habitantes de nuestra casa.
Exacto.
Pues, concejala de Educación, Aida Prieta, muchas gracias por habernos acercado un poquito más esta aula y esperemos que desde aquí, desde estas ondas, pues sean muchos, ¿no?, los que se animen cada vez más a formar parte de esta pequeña familia. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias y me despido invitando a los ciudadanos de Villarreal a que participen en este proyecto creado con mucha ilusión y con el objetivo de favorecer el aprendizaje al aire libre y el respeto por el medio ambiente y crear una sociedad de Villarreal que avanza en educación.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ya ha comenzado la campaña de cítricos y los comercios ya están en busca de las cosechas disponibles. Anuncia gratuitamente tu cosecha en la plataforma de naranjasyfrutas.com para que los comercios puedan contactar directamente contigo y comprar tu cosecha. Consigue más contactos y más ofertas por tu producción en naranjasyfrutas.com, el primer portal online de compra-venta de cosechas en el campo.
Coneixes Neurovila, un centre pioner a Villarreal que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Villarreal.
Todos tenemos nuestro menú favorito en McDonald's.
Aitana también tiene el suyo. Disfruta ahora de su menú completo por $9.90. Una CBO con extra de queso, patatas con ketchup, McNuggets con deliciosa salsa barbacoa y mini McFlurry de Oreo con caramelo. Descubre más sorpresas en nuestra app My McDonald's. Ahora en McDonald's estamos por Aitana.
¿Necesitas ayuda para realizar cualquier actividad o encargo de tu día a día? ANEM y TORNEM es una empresa de servicios de Villarreal que te ayuda en actividades como hacer la compra, visitar a un familiar, resolver un trámite, acudir a una cita sanitaria, dar un paseo o asistir a una actividad extraescolar, entre muchas otras. ANEM y TORNEM te acompaña mientras realizas tus encargos o, si prefieres, los hace por ti. Infórmate en ANEM y TORNEM en el 681-263-012 o en www.anemitornem.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
Les Alqueries celebra les seues festes patronals fins diumenge 10 d'octubre amb orquestres, concerts, bous i activitats per a tots els públics complint amb les mesures de seguretat sanitària. Consulta el programa a la pàgina web de l'Ajuntament i reserva la teua entrada gratuïta per internet. Les Alqueries en festes.
Estic cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa.
Bé, fa uns dies, en les xarxes socials, Dani Martín, el cantant emblemàtic del Canto del Loco, va ficar en el seu Instagram que aquest grup podria tornar, que seria avui, 6 d'octubre, quan tindríem notícies de si tornava o què. Veurem si finalment era pues una mentida publicitària per promocionar algo referent a la seva personalitat, no? O al seu personatge, o si finalment sí podrem gaudir de nou d'aquestes cançons que tant hem ballat i cantat, no? Però bé, mentre es confirma si torna o no, nosaltres li hem fet avui el nostre homenatge particular. I bé, el que sí que pot entrar en sabatetes al nostre estudi és Javi Mata i els seus companys que entren ara a fer els esports. I nosaltres tornem demà a les 12, com sempre, así a Radio Villarreal.